Nadal, i més encara quan treballem per la unitat en Crist.
Sí, sí.
Molt bé. Bé, primer de tot, si li sembla, Àngels Arrabal, ens pot explicar una mica què hi ha de nou en aquesta setmana de la unitat a nivell d'organització d'actes, de possibilitat d'entrar a seguir-los a través d'internet, per exemple?
Exacte. La pandèmia, que ens ha condicionat a tothom, també va condicionar aquesta setmana de la unitat, de manera que el que es feia tradicionalment, la trobada a la catedral i permetia la plegament de moltes més persones, enguany no ha pogut ser. Inclús durant la preparació teníem por de que no es pogués arribar a fer res, que tan sols poguessin assistir els representants de les diferents tradicions religioses. De manera que vam preparar un plan B, C, fins a la Z vam arribar, no? I llavors jo crec que el tret més característic d'aquesta d'enguany és que els comentaris de l'Evangeli de cada un dels dies se'ls hi han ofert als diferents responsables de distintes tradicions. De manera que cada dia hi ha un representant que fa el comentari i un altre que llegeix el Pare Nostre, perdó, recita el Pare Nostre. I de tal manera que l'últim dia s'han ajuntat, s'ha fet com una mena de collage, hi ha un Pare Nostre que està pregat a trossets, no? Que és que molt, molt emotiu i molt interessant. Una altra característica d'aquesta organització ha estat que, malgrat l'interès de la catedral i la disponibilitat permanent, al coincidir amb la celebració de la missa retransmesa per aquesta mateixa casa,
sí,
no podien coincidir els dos actes. I llavors va ser Santa Maria del Mar, que és qui ens va aixoplugar, també amb molta, molt bona disponibilitat, i clar, Santa Maria del Mar, que explicaré de Santa Maria del Mar que no sàpiguen els que ens estan escoltant, oi?
Que és una joia.
És una joia i un entorn bueno, va resultar molt, molt emotiu. Va assistir força més gent de la que s'esperava, i jo crec que els meus dos companys de programa es van sentir bé i tant com jo.
Els dos que ens escolten, encara que siguin a la distància física, però amb la màxima proximitat, Aurel Bunda, de l'Església Ortodoxa Romanesa, i Marta López, de l'Església Evangèlica de Catalunya, van ser-hi presents ahir. Va ser un acte a Santa Maria del Mar, temple catòlic, però acollint-se en què es van acollir totes les confessions cristianes presents aquí a casa nostra, presidit pel bisbe auxiliar Xavier Vilanova, que va dir, entre altres coses, que cal, per un autèntic ecumenisme, una conversió del cor i una santedat de vida, és a dir, aquest ecumenisme d'acostar-nos amb humilitat i amb obertura els uns als altres. Què destacarien de l'acte, si vol, per exemple, Marta López i després Aurel Bunda, si els sembla bé?
Jo diria que l'acollida, com deia l'Àngels, va ser preciosa, eh? I també va ser d'agrair, no?, fer-ho un altre puesto que no sigués la catedral, no perquè la catedral no agrari, sinó perquè també és una basílica preciosa i ens vam sentir molt bé. És tradició fer-ho cada any, però em sembla que el bon ambient i aquest ecumenisme pràctic, no?, que a més es mostra des de les diferents confessions, des del millor exemple per seguir caminant en aquest tema. Uh-huh. Perquè a la fi molts els discursos, les paraules són maques i poden construir realitats, però els actes les corroboren, les paraules i les intencions. I per això em sembla que un acte d'aquestes característiques on estem, això, gairebé tots, em sembla fonamental. Fonamental per això, per fer exemple d'ecumenisme.
Sí.
Que no solament sigui un discurs, sinó que sigui també un acte compartit.
Sí, allò que es diu el movimiento se demuestra andando, no? Doncs, per tant,
el
treball compartit entre molts cristians, que són diferents i que sabem que tenen moltes diferències doctrinals, de discrepància històrica, però que també conviuen en aquesta diversitat en allò fonamental, no? En allò fonamental que és la centralitat de Crist. I també el pare Aurel Bunda pot comentar alguna cosa sobre l'acte, l'acollida, la pregària?
Sí, ha sido un acto muy emotivo en el sentido que en esta catedral prácticamente sigue tradición muy antigua, porque viene con los muros de esta catedral y con la historia más de bimilenaria de Barcelona,
sí,
prácticamente todos los santos. Y por eso prácticamente estamos con ellos, con los santos padres, en la modernidad de hoy.
Sí.
Ha sido una acogida muy buena y damos gracias a Dios que ya prácticamente se está reanudando la tradición.
Uh-huh.
Y poco a poco llegaremos al puerto de nuestro Señor.
Sí.
A través de los santos padres y de esta tradición que es no solamente histórica, es graciosa de la gracia del Espíritu Santo.
M'agrada, pare Aurel Bunda, que utilitzi la terminologia marítima, no? Arribem a port després d'haver estat reunits cristians molt diversos al que anomenem també la catedral dels pobres, la catedral del poble, la catedral del mar, no? Construïda precisament pensant en els pobres, en la gent senzilla, en aquells pescadors de fa uns quants segles. Algun comentari
sí,
més?
Sí, ara que sento, que escolto, no sento, ara que escolto el
sí.
pare Aurel Bunda, també vull agrair-li una anècdota, eh? Vull dir, com que una de les característiques d'aquesta cerimònia és que no es podia donar la pau, llavors vam estar fent mans i mànigues, aviam com es podia manifestar aquest desig de comunió, i se'ns va acudir posar un perdóneme, padre Aureli, però no sé exactament com es llama, jo li dic un cosi,
sí,
amb espelma, amb espelmes, que precisament va portar ell. Va venir, que li vam demanar que les portés. Llavors, al moment de la pau, es va donar l'explicació de que, donat que no es podien abraçar, com sembla que s'ha fet fins ara, ells van sortir de la sagristia amb aquestes candeles i es van encendre al moment de la pau i van estar allà
encendres
com a signe de comunió. I pel que deia la Marta López, faig meves també les paraules de mossèn Joan Obac amb el seu discurs de Cloenda, quan va dir que donava gràcies a Déu per aquesta oportunitat que ens oferia de compartir i conèixer inquietuds i esperances. Vull dir que som tots els que hi érem allà i tots els cristians de les diferents confessions o tradicions, tenim, de fet, els mateixos desitjos d'unitat, de pau, i d'esperança, i som per tots iguals. I això són paraules del delegat mossèn Joan Obac.
De pastoral sacramental, efectivament.
Exacte.
La delegació sobre la qual està en la qual està integrada el secretariat d'ecumenisme.
Sí,
efectivament.
Sí.
Bé, avui amb Àngels Arrabal aquí a l'estudi de Ràdio Estel i en la distància, però també molt propers, Marta López, de l'Església Evangèlica de Catalunya, i Aurel Bunda, de l'Església Ortodoxa Romanesa. Parlem amb una representació de cristians diversos presents a casa nostra en aquesta Setmana de la Unitat. Molt breument, si vol, primer Aurel Bunda i després Marta López, com viuen i com entenen la setmana i aquests propers dies, i si volen oferir algun acte que es faci els propers dies en les seves comunitats, si és que n'hi ha algun de presencial. Sí, Aurel Bunda, per exemple.
Bueno, nosotros estamos no solamente a nuestras comunidades, a todo el mundo, que Dios nos ayudará para salir de lo que pasa, de esta pandemia de...
Sí, del coronavirus, del COVID.
Sí, de todas las otras enfermedades asociadas con esta, porque prácticamente vivimos un tiempo así de preocupación, pero si nos arrodillamos y pedimos a Dios la gracia del Espíritu Santo, Él nos va a dar, Él nos va a guiar, nos va a ayudar en todo, y presencialmente, porque Él está con nosotros ahora y siempre, y todos los siglos de los siglos. Amén.
Sí, molt bé, molt bé. Fem nostra també aquesta invocació. I Marta López, sobre la vivència i alguna proposta que vulgui fer?
Sí, jo crec que aquest any aquest any que hem pregat tant tots al mateix Déu i al mateix Crist, i ho hem fet tots a través del mateix esperit. Hem pregat i seguim pregant. Crec que aquest any, potser més que d'altres, aquesta unitat es manifesta en aquesta preocupació comuna que tenim tots per la situació que estem vivint. I la veritat és que crec que és un bon pas també per afirmar aquesta comunió que tenim els uns amb els altres. Uh-huh. I nosaltres aquest any hem traslladat, per això, per la pandèmia, hem traslladat la celebració de la Setmana de la Unitat a Pentecosta.
Molt bé, perfecte.
Ens va semblar una molt bona data per celebrar una trobada ecumènica.
El 23 de maig és Pentecosta i les esglésies protestants també.
Aquesta setmana buscarem un dia per fer aquesta celebració perquè no ens veiem en cor de fer-la ara presencialment.
Doncs queda dit, si em permet dir entre parèntesis, si les eleccions catalanes fossin el 30 de maig, que no està gens clar, serà després, després de la Pentecosta, la setmana següent, si és que es fan aquest dia. I per acabar, i tot desitjant-los molt esperit de comunió a tots i molt treball per la unitat, no només aquests 8 dies, sinó tot l'any. Volia preguntar-li a Àngels Arrabal, per acabar, de quina manera es poden seguir aquests actes presencials, entrant en el web església.barcelona, per exemple, és una manera.
Església.barcelona, trobaran un epígraf que posa "Viu la setmana de la unitat" i allà apareixen els comentaris de l'Evangeli de cada dia, els parenostres recitats per els diferents responsables, i els actes, em sembla que... Jo diria que els actes ecumènics també surten. Jo, per exemple, aniré, perquè els integrants del Consell ens repartirem per poder assistir i compartir amb altres confessions. Jo aniré a la parròquia del Clot, que ho fan conjuntament amb una església evangèlica de la seva, del seu territori. No sé, senyora Marta López, corregeixi'm si m'equivoco, però crec que és així. I el seminarista que forma part del Consell anirà a les vespres de l'Església Ortodoxa del carrer Aragó, de l'Església Sèrbia, crec que és. A Montse Puig de Llívol, donat que viu a Terrassa, em sembla que anirà a les de la Unida de Terrassa. Vull dir que intentem compartir, tornar la visita que ens han fet aquestes esglésies germanes.
A l'Església Catòlica, en aquest cas, de Santa Maria del Mar, que va ser ahir, primer dia d'aquest octavari. Església.Barcelona, molt fàcil. Si voleu buscar amics oients a la web, església.Barcelona, segur que hi ha altres canals i altres webs des d'on es pot accedir, però aquí, església.Barcelona, amb l'equip de comunicació de l'Arcabisbat, que mereix tot l'agraïment també per aquesta col·laboració. Allà es poden trobar els actes aquests dies, majoritàriament tarda o vespre, no? És quan es fan, i es poden seguir, i ens podem unir a la pregària d'una manera més senzilla, sense moure'ns, com passa amb la missa que donem nosaltres aquí cada dia, o altres actes que fan altres confessions.
Mitjans ha fet un gran esforç, per visitar tots i cada un dels llocs i compaginar horaris i visites.
Moltes gràcies, Àngels Arrabal, i moltes gràcies també al pare Aurel Bunda, de l'Església Ortodoxa Romanesa. Disculpi per l'error d'abans. Ara ja no m'oblidaré que els ortodoxos romanesos, cristians com altres, celebren el Nadal el 25 de desembre, també. Gràcies, pare Aurel Bunda.
Gràcies, adiós.
Això mateix, gràcies a Déu, i gràcies també a Marta López, i una abraçada a tota la comunitat evangèlica, a la seva i altres, que n'hi ha moltes a Catalunya.
Això. Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau i adéu, Àngels Arrabal, també.
Gràcies a vosaltres.
Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 3 minuts ja de 7:15. Des de l'inici de la crisi del coronavirus, més de 28.700 residents de centres de gent gran s'han infectat a Catalunya i uns 8.000 han mort, segons dades d'aquestes últimes hores que, com sabeu, poden anar canviant constantment. El 55% de les morts a causa del Covid a Catalunya, més de la meitat, per tant, s'han produït en aquests centres. El Departament de Salut intervenia aquest diumenge passat la residència a les Alzines de Tarragona, per exemple. La Fundació Vallparadís assumirà de manera provisional la direcció i la gestió del centre, aportant-hi les dotacions de persones que siguin necessàries. El personal de l'equipament quedarà sota la direcció d'aquesta gestora. Des de principis de gener, en qualsevol cas, al centre hi ha hagut 27 residents positius per coronavirus, 3 defuncions i una persona derivada a un centre sociosanitari, segons informa Salut. D'altra banda, la residència Prudenci de Tona, a Osona, viu un brot que afecta 60 usuaris i ha provocat 5 morts. Aquest brot està controlat i en fase de desescalada, segons ha informat l'Ajuntament a l'Agència Catalana de Notícies. També hi ha una vintena de professionals confinats. El brot es va detectar el 2 de gener i ha anat progressivament a l'alça. Una altra residència, l'Hospital Pere Màrtir Colomers de Solsona, vivia a les darreres hores també una altra defunció, cosa que eleva la xifra de víctimes a 20. Segons fonts d'aquest mateix centre, la vintena de residents traslladats a Igualada, el centre sociosanitari del Solsonès i el seu domicili continuen tots estables. El brot, que es va detectar a finals de desembre, ha afectat 3/4 dels usuaris de la residència. Per exemple, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, presidia aquest diumenge l'Eucaristia en aquesta mateixa residència. De les residències en el temps de pandèmia que vivim, volem parlar avui en aquesta entrevista amb Montserrat Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA. Senyora Montserrat Llopis, moltes gràcies, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, com està i com valoraria vostè la situació de les residències de gent gran en aquests moments en general?
Bé, jo diria que la situació de les residències de la gent gran és un reflex del que passa a la societat catalana i espanyola i europea. Vull dir, estem parlant de persones molt i molt vulnerables que estan juntes i que difícilment, sobretot en casos, en alguns casos, no poden ni portar mascareta perquè tenen demències i no les toleren. Per tant, són persones vulnerables amb pluripatologies que tenen les mateixes possibilitats d'agafar el Covid que fora, però amb moltes més complicacions un cop els agafen. Uh-huh. De tot i així, jo diria que ara estem molt esperançats amb les vacunes. Ja hi ha el 75% dels centres que estan vacunats, el 78% dels usuaris, i han començat, hi ha 245 que han començat la segona dosi. Per tant, molta esperança. No podem baixar la guàrdia. Són persones molt vulnerables, però sí que hi ha una certa esperança de que, malgrat que es puguin acabar contagiant, seran d'unes maneres molt més suaus que no pas al principi.
Senyora Montserrat Llopis, són necessàries mesures com la intervenció dels centres on es descontrolen els contagis?
Bé, una intervenció, la paraula intervenció sona com molt dur.
Sí.
Que el que fa a vegades, per tant, jo diria, no és que els centres ho facin malament, però quan entra el virus en un centre, ni molt menys, no és que ho facin malament, però quan entra el virus en un centre, també ataquen els treballadors, i els treballadors es posen malalts i, per tant, es queda, a vegades, els centres es queden amb poc personal. És per això que altres centres, a partir de Salut, els ajuden durant uns dies, durant unes setmanes, fins que els treballadors del centre es posen en condicions de poder tornar a treballar. És això.
Avui ens acompanya Montserrat Llopis, directora general d'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Hi ha alguna residència que per la seva estructura o per raons d'espai i altres factors sigui més vulnerable als contagis? Suposo que això passa. Clar, no totes tenen els mateixos riscos.
L'experiència ens diu, no només a Catalunya, sinó també a Espanya i a Europa, que quan el virus entra en una residència, el contagi és molt fort, és exponencial pràcticament. Tot i que hi hagin sectoritzacions, tot i que ho facis molt i molt bé, són persones molt vulnerables, són persones que necessiten el contacte físic proper, i per tant és molt fàcil que es contagin. Uh-huh. Una vegada entra, hem d'evitar que entri, hem de tenir totes les precaucions, i per això dic que estem molt esperançats amb la vacuna.
I tant.
Pràcticament el 99% de les persones grans es vacunen, un percentatge també molt elevat de treballadors, i això vol dir que estem avançant molt en aquest sentit i evitarem aquests contagis.
I tant, parla vostè d'esperança, confiem. Quan creu vostè, però, que començarem a notar l'eficàcia de les vacunes en les residències, tenint en compte que ja hi ha un percentatge, ha dit gairebé el 80% de persones vacunades?
Sí, el que passa que les residències també tenen visites de familiars, faltaria més, n'han de tenir. Per tant, fins que no hi hagi una quantitat de ciutadania que estigui vacunada, és a dir, em sembla que li diuen la població de ramat o...
Sí, la
immunitat.
La immunitat de ramat, efectivament, no? O de grup.
Fins que no passi això, de grup, fins que no passi això, que això ens dirà salut quan és, hem d'estar pues, amb el mateix, amb mascaretes, amb separació, amb airejar els centres i amb tenir molta i molta cura, tant dels professionals com de les visites i les persones grans pues, que estan allà dintre... Pues, estaran més segures.
I tant. I finalment, breument, senyora Montserrat Llopis, sabem que es va parlar molt de la problemàtica de la residència, sobretot al principi d'aquesta crisi sanitària, quan el virus era més desconegut, quan tots estàvem una mica sorpresos i desbordats per la situació. Però pensant una mica en el present i en el futur, què creu vostè que cal canviar per aconseguir a les residències una eficàcia més gran a l'hora d'evitar l'expansió d'aquest virus i d'altres en el futur?
Les vacunes.
Per tant, no diu res de nou.
D'aquest virus concretament, les vacunes. No, i hem après que poden haver-hi virus diferents. De fet, les residències cada any ja es vacunen de la grip i ja tenen cura. Jo crec que en alguns casos les proteccions aquestes com els EPIs, les mascaretes, han vingut per quedar-se molt de temps.
Sí.
Perquè ajuden.
I tant, doncs, tant de bo siguin eficaces.
I la neteja, les mans, el gel hidroalcohòlic, tot això, jo crec que són coses...